Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
Hi haurà festa major, així ho han confirmat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, i el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. El consistori i les entitats estan treballant per adaptar tots els actes a les recomanacions de seguretat derivades de la crisi del coronavirus. Per aquest motiu encara no s'ha confirmat la programació, tot i que el gruix de les activitats es vol mantenir.
Intentem mantenir al màxim el que és el programa troncal de la Festa Major i per tant, tot el que és cultura popular i tot el que és tradicional es manté de la millor manera possible. Ara estem fent un treball amb les entitats de cultura popular. Ja ens hi hem reunit a un caràcter així general. Els hem explicat el model de Festa Major que estem plantejant i ara ells estan treballant una mica en reinventar els seus models també.
Entre les diferències que veurem respecte a altres anys, hi ha les vies telemàtiques per seguir els esdeveniments. Per exemple, queda descartada la concentració de persones per seguir el pregó des del davant de l'Ajuntament, però es podrà fer per internet. Una altra de les novetats és que els actes es repartiran millor pel territori per donar alegria als barris que han hagut de suspendre les seves festes majors i per evitar també els desplaçaments de la població. Una festa major diferent, però una festa major. Us l'explicarem en la pròxima mitja hora.
Titulars.
Repassem altres notícies del dia amb l'Helena Molís. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui arrenquen les preinscripcions escolars a Catalunya i a Sabadell. Uns 5.600 alumnes s'apunten avui al centre sabadellencs.
I ho fan de forma telemàtica per l'estat d'alarma. El regidor d'Educació, Manuel Robles, ha fet una crida a la tranquil·litat perquè, tot i que canvia la forma de la gestió, els criteris de selecció es mantenen com sempre.
I els pares no han de patir, simplement canvia el que és el camí, no la destinació final, m'entens? Per dir-ho d'alguna manera, canvia el que és la forma, no el fons de la qüestió. Per tant, els pares no han de tenir cap tipus de neguit perquè, evidentment, com a criteri prioritari i específic, els parlo de nanos de 6è a primer de l'ESO, si són de centres adscrits, per tant, és que és una promoció gairebé ja automàtica, no tindran absolutament cap tipus de problema.
Una de les novetats del curs serà la creació d'un nou grup de secundària per la posada en marxa d'un nou institut escola al Sallarès i Pla. A la primària destaca la incorporació d'un nou grup a la trama.
I el Festival de Contes Bet aquí Sabadell es trasllada al desembre.
L'organització de l'esdeveniment no el vol cancel·lar i l'ajorna fins a finals d'any. El format serà més condensat que el que es preveia fer al març i només se celebrarà del 10 al 13 de desembre. Ho explica Mireia Nonell, presidenta de l'associació Carabàs, que organitza l'esdeveniment.
El festival s'havia de fer al març, finals de març, principis d'abril. Evidentment no es va poder fer. El vam posposar pel maig, però veient com va la desescalada del confinament i evidentment com està tot, doncs vam decidir que al maig tampoc seria possible fer-ho i vam apostar per fer-ho al desembre.
De totes maneres, es mantenen les activitats essencials, les sessions de contes, la marató de narradors i la recollida de llibres infantils i juvenils pel Rebost Solidari.
I en esports, l'última circular de la Federació Espanyola de Futbol posa en entredit l'ascens del Sabadell Juvenil.
En un primer moment s'atribuïa a un error, però ara s'és a l'espera de la reunió de la comissió delegada per acabar de rubricar-ho. Recordem que el propi ens federatiu va confirmar fa uns dies que la Divisió d'Honor ampliaria les seves places, confirmant així que sí que hi hauria ascensos, el que ara torna a estar en dubte.
Repassem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, però, repassem l'estat dels serveis. Dia assolellat avui a Sabadell, tenim 23 graus ara mateix a la ciutat. L'Ester Batalla ens dona més dades de les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Les properes hores vindran marcades en conjunt per un temps variable. La nuvolositat tendeix a minvar entre mig matí i primera hora de la tarda, però alhora creixeran nuvolades a punts de muntanya. Seran més desenvolupades, especialment a punts del Pirineu i Prepirineu. A l'extrem nord de la serralada esperem alguns ruixats, en conjunt febles i aïllats durant aquesta propera tarda, amb una cota de neu entorn dels 2.400 metres. Mentre que la resta del país en conjunt, l'ambient serà més a més càlid, perquè la temperatura màxima avui puja força, sobretot al litoral i prelitoral, on el vent de component sud tendirà a reforçar-se durant aquesta propera tarda amb cops forts, especialment al litoral central i sobretot a la Costa Brava. De fet, al nord-est és on s'espera una dels ascensos de temperatura més significatius durant aquesta tarda. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
I com està el transport públic? Ens ho explica en David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs, primer de tot, recordar que és obligatori l'ús de mascaretes al transport públic i que l'oferta, especialment en hora punta, està incrementada per adaptar-la a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre usuaris. Transport públic que ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia, David. També hi ha molta tranquil·litat a les carreteres que ens envolten i cap incidència a destacar a aquesta hora. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Ajuntament de Sabadell manté la festa major del 4 al 7 de setembre. Això sí, serà una celebració diferent a la que estàvem acostumats. Les mesures de seguretat seran les protagonistes i en funció d'aquestes s'estan adaptant totes les activitats habituals. De moment no es descarta cap dels actes, ja que tant les entitats com les regidories de Cultura i Esports estan treballant per buscar alternatives que evitin les aglomeracions i que garanteixin també el distanciament físic de la ciutadania. El govern municipal ha fet avui aquest anunci on ha detallat també alguns dels eixos claus del programa.
Un dels canvis que veurem és que les activitats es dispersaran més pel territori. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol aconseguir dos objectius. D'una banda, que els barris que han hagut de suspendre les seves festes majors puguin gaudir de la cultura popular i les activitats festives. De l'altra, evitar els desplaçaments de la població. Ho ha explicat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
Això vol dir que tant al nord com al sud de la ciutat com al centre doncs agafen més pes aquest factor territorial. També un altre element, primer per compensar aquestes festes de barri que us deia, però també perquè és evident que la situació sanitària ens porta a que la gent intenti estar com més a prop de casa millor i, per tant, evitar desplaçaments. I, per tant, diem, desplacem nosaltres la festa per intentar evitar que la gent es desplaci.
Els espectacles de petit format guanyaran força, així com les activitats familiars. Sempre que es pugui, el públic estarà assegut per garantir que es mantenen les distàncies segures. També es potenciaran les contractacions de professionals de proximitat i s'organitzaran actes que serveixin per dinamitzar l'activitat econòmica de certes zones de la ciutat. Amb tot, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, assegura que es mantindrà l'essència de la celebració, tot i que potser l'haguem de viure, en molts casos, des de la distància.
I el que també estem parlant és d'una certa virtualització de les activitats més importants a través de les xarxes socials, d'acord? Ja, bueno, és una festa major post-Covid, per tant, el model de confinament no l'haurem perdut del tot, segurament, i ara que ens hem acostumat tant a fer les coses virtuals, doncs segurament és un dels reforços més potents que podrem tenir, perquè, clar, evidentment, si mirem les fases, el control d'aforaments ens demana que hi hagi uns aforaments màxims que no permeten doncs, fer concerts massius com hem pogut fer fins a dia d'avui.
De moment, cap activitat està descartada. Per exemple, el Paragó es farà, tot i que es portarà als mitjans telemàtics i es descarta la presència de milers de persones a la plaça Sant Roc. Un exemple més concret del que ens espera també és el Castell de Focs.
La idea no és que ens anem a concentrar tots, com fem sempre a l'Eix Macian, a veure el Castell de Focs, sinó que la idea és que la gent el pugui veure des dels balcons de casa.
Que no podrem veure el Castell de Focs com s'ha fet sempre, tots a sota el Castell de Focs. Això tampoc també seria, evidentment, inviable segons ara mateix la fase en la que estarem a la congregació de persones de la via pública que pots provocar.
Ara per ara, l'Ajuntament no ha concretat res més del contingut del programa que es presentarà, com sempre, a mitjans de juliol. Pel que fa al pressupost, tot i que no s'hi ha entrat en detall, l'Ajuntament ha assegurat que serà contingut, perquè és el que toca en aquest moment. Finalment, el consistori ha explicat que han decidit prendre ara aquesta decisió per poder arribar a signar tots els contractes, però són conscients que la forma final de la Festa Major dependrà de la situació del coronavirus al setembre.
I per cert, que l'Agrupació de Veïns de Gràcia ha anunciat en un comunicat que la Festa Major del barri no s'ha cancel·lat. La celebració està prevista pel tercer cap de setmana de setembre i els veïns asseguren que encara no han pres una determinació en ferm. L'agrupació lamenta que la Federació d'Associacions de Veïns, la FAP, els hagi inclòs en el llistat d'associacions que renuncien a l'assignació que el consistori els fa arribar per organitzar les festes majors. Diuen que se'ls hi ha col·locat sense avisar-los i que sense que ells hagin decidit suspendre la seva festa major.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Us ho dèiem en titulars, gestions telemàtiques i portes obertes virtuals arran de les limitacions de l'estat d'alarma. Aquestes són les principals novetats de les preinscripcions escolars per al curs 2020-2021 que arrenquen avui. Segons les previsions de l'Ajuntament, 1.100 famílies inscriuran els seus fills a les escoles bressol públiques de la ciutat, més de 2.000 a P3 en centres públics i concertats i 2.500 a primer d'ESO. Tot plegat per un curs que arrencarà amb un nou institut escola al Sallarès i Pla al sud i amb un descens del nombre d'alumnes per aula a P3. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Des d'Educació han simplificat al màxim els tràmits per fer-los de forma telemàtica i que no suposi un problema per les famílies. En casos puntuals també hi haurà l'opció de fer-los de forma presencial als centres escollits en primera opció, entre el 19 i 22 de maig i amb cita prèvia. Tot i aquest canvi en el procediment, el regidor d'Educació, Manuel Robles, assegura que l'assignació de places seguirà igual que en els cursos anteriors. Així mateix defensa que l'oferta permetrà a la gran majoria de famílies accedir als centres escollits.
Casuístiques individuals en tindrem, però creiem que amb el gruixut de la preinscripció doncs n'hi ha prou oferta perquè la demanda sigui atesa amb força tranquil·litat. Repeteixo, sempre trobarem doncs, casuístiques aïllades.
De cara al curs que ve, el nombre de grups es manté a la primària, mentre que la secundària creix per la posada en marxa d'un nou institut escola a les instal·lacions del Sallarès i Pla. El director de Serveis Territorials d'Educació, Jesús Vinyes, ha apuntat l'evolució d'aquest projecte en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Des del desembre que estem treballant amb el centre, això no vol dir que no ens hagi dificultat aquesta situació o la creació de l'equip, però ja està quasi definit i està fet, perquè s'ha anat fent la creació de l'equip, es fa... No està per mètodes de provisió ordinària, sinó que es forma un equip de secundària a partir de persones que nosaltres els demanem que hi vagin, al centre mateix, i això està a punt. I les obres d'adaptació inicials, doncs també nosaltres ja tenim els arquitectes que hi estan anant i aquest estiu es faran com estava previst.
Amb la posada en marxa de l'Institut Escola, segons Vinyes, quedaran resoltes les mancances de places a la zona sud de la ciutat. A la primària, el canvi més destacat és la incorporació d'un nou grup a la trama per compensar la demanda que arriba des de la Creu Alta. En paral·lel, també s'ha aprofitat el descens d'infants que començaran l'educació infantil per reduir el nombre d'alumnes per aula, entre un punt i dos a P3. El descens més pronunciat el notaran els centres amb necessitats especials.
El període de preinscripcions escolars arriba en un moment en què es desconeix de quina manera es faran les classes el curs que ve. Vinyes reitera que molt probablement no serà un curs normal.
Entenem que al setembre sí que hi haurà escola, diguéssim, i instituts, però serà amb unes condicions determinades. I el que fem al juny ens anirà molt bé per aprendre, perquè en això tots estem aprenent, començant per la mateixa administració, no? Tots estem aprenent, estem mirant molt què fan altres països, n'hi ha que ens agraden, n'hi ha que no ens agraden, vull dir que estem aprenent molt, però el tema és aquest, que nosaltres sí que ens prepararem per poder fer, o sigui, és normalitat perfecta, no? Si podem fer normalitat perfecta, però si no, ho faríem doncs, amb el nivell de la fase que estiguem.
De fet, des de Serveis Territorials ja estan demanant un reforç de docents per poder afrontar les noves necessitats. En tot cas, la primera prova serà el juny, quan Vinyes preveu que es podrà retornar a les aules amb condicions de seguretat si s'entra en fase 2 abans d'acabar el curs. I encara en matèria educativa, el projecte CROMA de la Fundació Autònoma Solidària ha mantingut l'acompanyament a joves d'entorns desafavorits durant el confinament. Les voluntàries del projecte estan assessorant a 200 infants i les seves famílies en tasques escolars i també en la gestió de la tecnologia. Ho explica el Pol Prats.
La tasca del projecte Croma ha seguit de manera telemàtica a través de trucades o videotrucades. L'acompanyament als joves s'ha fet en coordinació amb els seus centres educatius, un total de 17 escoles del Vallès Occidental. El responsable del projecte, Àlex Márquez, explica que ara mateix el focus del projecte està en assegurar que els infants tenen suport emocional, acadèmic i tecnològic. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Hem ofert al final que, o sigui, hem intentat ajustar-nos al que hem identificat que necessitava cada infant. Doncs, per exemple, penso ara en un cas molt concret, tenim un dels estudiants voluntaris que està estudiant el grau de matemàtiques computacionals i ell concretament s'ha encarregat d'ajudar amb els deures o les tasques de matemàtiques del grup d'infants.
Márquez agraeix que alguns ajuntaments hagin començat a proporcionar el material tecnològic necessari als infants en situació de vulnerabilitat, facilitant la tasca del projecte. Tot i així, lamenta que la Generalitat estigui responent tard, generant més desigualtats. L'estudiant de Psicologia i col·laboradora del projecte, Anna San José, ha explicat les situacions amb les que es troben les voluntàries en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Algunes situacions que m'he pogut trobar, sobretot al principi, era això, que tenia infants que no disposaven d'ordinador o que tenien un mòbil per compartir amb tota la família i això els dificultava molt al fer les tasques, tot des d'un mòbil on possiblement internet no en tenien, anaven amb targetes de recàrregues, però tot això està mig solucionat ara amb tot això de l'ajuda que dic que els hi proporciona l'escola.
La voluntària explica que la situació d'alguns infants ja està millorant gràcies a les ajudes de les escoles i els ajuntaments.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
El grup municipal de Ciutadans ha presentat un paquet de mesures per garantir la seguretat dels treballadors públics i dels sabadellencs de cara a la nova normalitat. El Partit Taronja planteja a l'executiu de Marta Ferrer seguir prioritzant el teletreball i invertir en l'administració electrònica per, d'aquesta manera, evitar aglomeracions en seus i equipaments municipals.
Ciutadans també planteja instal·lar mampares de protecció en tots els equipaments que realitzaran atenció al públic. Adrián Hernández, portaveu del grup municipal, considera essencial dotar els espais municipals de aquests elements i també remarca la necessitat de desinfectar-los amb màquines d'ozó. Un dels espais on considera que cal actuar amb més rapidesa és el transport públic.
Hem detectat que s'està posant en dubte la seguretat del transport públic i molta gent deixa d'utilitzar el transport públic per risc de contagi. Doncs si posem un sistema de desinfecció ràpida, que són les màquines d'ozó, i que és obligatori anar amb mascareta, doncs molta gent probablement tindrà la seguretat de que podrà tornar a anar en transport públic.
El mateix Hernández afirma que han rebut preocupacions d'alguns d'aquests funcionaris sobre la tornada a la feina. És el cas dels agents de la policia municipal.
Si cada torto vas canviant de personal que utilitza el mateix vehicle, doncs aquí sí que hi ha una prioritat, no? O sigui, la flota municipal ha de tenir aquestes màquines que en qüestió de minuts desinfecta la suposada, si el virus estigués, eh? I després d'aquells treballadors municipals que ara mateix estan treballant i encara no s'han incorporat al seu lloc de treball, sí que estan una mica com amb la incertesa de dir, hòstia, no sé si és la setmana vinent o d'aquí dues setmanes, però jo m'he de reincorporar. Com em reincorporo? Com faré l'atenció? A quines distàncies hi haurà? Qui em garanteix a mi, a les persones que venen, que hi ha certa seguretat, no?
Des de Ciutadans també demanen al consistori que es desinfectin amb aquestes màquines d'ozó els comerços de la ciutat per d'aquesta manera ajudar-los a reobrir les seves portes.
El pròxim repte en l'atenció a les persones vulnerables és la gestió de l'emergència habitacional. Així ho considera el director d'Actua Vallès, Alberto Capitán, que assegura que l'entitat del tercer sector vol reorientar la campanya 25x3 destinada als béns de primera necessitat per ajudar a resoldre les dificultats per pagar les quotes de lloguer davant de la crisi econòmica del coronavirus.
Actua Vallès, conjuntament amb l'entitat Colors del Món, va posar en marxa a l'inici del confinament la campanya 25x3, que demanava 25 euros durant 3 mesos per ajudar un col·lectiu que treballa en l'economia submergida i que es va quedar sense ingressos i sense ajudes. Una iniciativa que volia recollir 3.500 euros, però que han acabat aconseguint 5.600 i que, a més, ha comptat amb la col·laboració d'una empresa de càtering.
També arran de la campanya, una empresa de càtering que es diu Tefer Roca, que són de Badalona, Barcelona, no recordo bé, van contactar amb nosaltres i ens van oferir el poder portar un plat diari de dilluns a diumenge per 130 persones. Llavors comptem no només amb els aliments que podem comprar, sinó també amb un servei de, bueno, com si fos un tàper, que serveix d'acompanyament i que ens està cobrint aquesta empresa 7 dies a la setmana per 130 persones, que és l'objectiu de la campanya.
Ara les dues entitats volen anar un pas més enllà i aposten per treballar l'emergència habitacional, sobretot perquè es topen en situacions en què els llogaters de les habitacions no tenen ingressos per pagar-les i els propietaris dels immobles necessiten els diners per poder arribar a final de mes. Per això, Capitan considera que cal abordar aquesta situació.
Que se li ha de donar, resposta, i per nosaltres és el següent repte, és veure com articulem mesures que vagin destinades a pagar qüestions habitacionals, no? Qüestions de relloguer d'habitacions i aquesta situació que està sent complexa i falten poder articular respostes, no? Des de l'Ajuntament també es fan esforços, però a vegades els serveis, les administracions tenen un funcionament que és a vegades una mica més lent del que les necessitats que tenen les persones.
Fins ara, la campanya 25x3 està atenent uns 130 nuclis familiars, que en la seva majoria estan formats d'una sola persona. La iniciativa segueix en marxa en diferents plataformes de micromecenatge i oferint diners a la mateixa entitat.
10 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Repassem altres notícies del coronavirus a la ciutat. La sabadellenca Carme Forcadell surt de la presó de Mas d'Enric després de 61 dies de confinament.
Ho ha explicat ella mateixa al seu compte de Twitter. L'expresidenta del Parlament reprèn el voluntariat i les cures a la seva mare. L'article 100.2 li permet sortir 27 hores a la setmana.
Des que l'estat d'alarma permet sortir a fer esport al carrer, ara fa 11 dies, la policia municipal ha denunciat 35 persones que no eren veïnes de la ciutat i que es trobaven al terme municipal de Sabadell sense motiu permès.
Ara bé, els agents municipals asseguren que no en tots els casos eren persones que estaven fent esport fora del seu terme municipal. En banda d'això, la policia municipal ha imposat 53 sancions a persones que han abandonat el confinament durant aquest dimarts i ja s'acumula gairebé 2.200 denúncies per incomplir amb les restriccions de l'estat d'alarma. Els infractors s'enfronten a multes de com a mínim 600 euros.
L'Ajuntament fa una crida a dipositar les escombraries als contenidors per evitar problemes de salubritat.
El missatge arriba després que s'hagi detectat que la por a tocar qualsevol objecte amb les mans fa que moltes persones deixin les deixalles a fora dels contenidors per precaució. El consistori recorda que aquesta mesura pot comportar problemes a la resta de conciutadans, ocasionant problemes de plagues, dificultar la neteja i sobrecarregar el servei de recollida.
I la recollida específica de residus a les residències de gent gran de la comarca es perllongarà almenys fins al mes de juliol.
Així ho ha decidit el plenari del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental. També es contempla l'opció que ho acabi decretant una ordre ministerial que estableixi un tractament diferenciat per aquest tipus de residus.
I un últim apunt, la Junta de Portaveus dona suport al Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia.
La cita serà aquest diumenge i també es van sumar al manifest en commemoració del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica.
Us ho hem avançat al principi d'aquest informatiu. Els organitzadors del Festival de Contes Bet aquí Sabadell trasllada l'edició d'enguany al desembre, del 10 al 13. En principi s'havia de celebrar el mes de març i es va traslladar al maig, però els responsables del certamen han cregut més convenient posposar-lo fins a finals d'any. Pel que fa als continguts, es mantindrà el format comprimit que ja s'havia dissenyat pel maig, que redueix els dies del festival però en manté l'essència.
Sabadell de moment no es quedarà aquest 2020 sense el seu Festival de Contes. El Bet aquí Sabadell s'ha reprogramat del 10 al 13 de desembre arran de la crisi del coronavirus, que ha fet impossible que se celebrés aquesta primavera. En lloc de setmanes durarà 4 dies, però es mantindran les activitats essencials, les sessions de contes, les maratons i els actes solidaris. Ho resumeix Mireia Llunell, presidenta de l'associació Carabàs, que organitza l'esdeveniment.
Les sessions de contes per tots els públics, incloses les d'adults, amb la marató de contes, que era aquell dia en què tot el dia hi ha contes. Sí, es mantindrà el rebost solidari. El rebost solidari és una recollida de comptes per part de les famílies i entitats de Sabadell per portar-les al rebost solidari perquè en les capses que donen, sí, destinades a les famílies sense recursos i amb risc d'exclusió social, a més de menjar, hi hagi també aliment per l'ànima.
Tot i que la idea és concentrar les activitats en menys dies, sí que hi ha actes que es cancel·len pel seu format. Sens dubte, un dels més destacats és la lectura de contes a les residències de gent gran, una activitat que asseguren que tornaran a fer quan acabi la crisi perquè era molt ben valorada. Sobre el fet de celebrar-se el desembre, per l'organització no és cap inconvenient.
Doncs sempre juguem amb el plan A i plan B. Sí? I després sempre tenim la versió de carrer, diguéssim, i tenim guardada a la màniga la versió interior.
Sí, es pot fer al carrer, perquè és un dia, perquè hi ha molts dies de desembre que fa un sol esplèndid i que, brigats, és agradable estar al carrer.
Així doncs, els contes i els narradors tornaran a omplir la ciutat, aquest cop entre el 10 i el 13 de desembre, si el coronavirus ho permet.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Hola, sóc l'Àngel dels anuncis de Càritas i sento molt comunicar-vos que durant aquest estat d'alarma el nombre de peticions socials a Càritas s'ha multiplicat per 3. Sí, sí, per 3. La majoria són per aliments, habitatge o subministraments bàsics, així que necessitem triplicar la quantitat de donacions i per fer-ho necessitem la teva ajuda. Per 3. Cada gest compta i el que realment necessitem és que ara l'Àngel siguis tu. Col·labora, si pots, a caritascatalunya.cat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per posar el punt final a aquest informatiu. Repassem altres notícies més enllà de la ciutat. En les últimes 24 hores, Espanya ha registrat 184 morts per coronavirus, 8 més respecte al dia anterior.
En total han mort més de 27.000 persones arreu de l'Estat. Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha afirmat que, tot i l'augment de defuncions, la tendència de la pandèmia al territori espanyol segueix a la baixa. Simón també s'ha referit a l'ús de mascaretes en tots els espais públics.
Las mascarillas son una buena medida de prevención. Ya hemos dicho también, creo que es una frase que se ha quedado un poco en el ambiente, que la mejor mascarilla son los 2 metros de distancia. Pero en todo caso, la mascarilla, por supuesto, que es una medida de prevención que puede ayudarnos muchísimo en el control de la epidemia y sobre todo de lo que nos queda en esta última fase.
Un Fernando Simón que també ha acceptat que els casos de coronavirus entre infants de 0 i 10 anys han augmentat respecte als últims mesos.
L'activitat política avui s'ha traslladat al Congrés dels Diputats, on ha tingut lloc la sessió de control del govern.
Una sessió que ha servit per comprovar l'estira i arronsa entre el govern de Pedro Sánchez i el PP. Pablo Casado, líder dels populars, ja ha avançat que votaran en contra d'una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Per la seva banda, Pedro Sánchez, president del govern, afirma que la unitat és la millor manera de vèncer el virus.
Y ese es el camino, señoría. El camino es el de la unidad. El camino, señoría, es el de que entre todos forjemos esa unidad, no solamente para salvar vidas en el frente sanitario, sino también para salvar empresas y salvar puestos de trabajo. Yo, señorías, creo que este Congreso tiene una tarea muy importante a partir de esta semana con esa Comisión Parlamentaria por la Reconstrucción Social y Económica y le pido que abandone la confrontación y que sume y arrime el hombro.
Un govern espanyol que ja ha afirmat que la seva intenció és allargar l'estat d'alarma fins a finals de juny.
Tot plegat el mateix dia que el Ministeri de Sanitat publica una ordre perquè els viatgers que arribin a l'estat espanyol des de l'estranger passin una quarantena de 14 dies.
L'ordre serà efectiva a partir d'aquest divendres i estarà vigent durant l'estat d'alarma i les seves pròrrogues. Espanya segueix així l'exemple de gran part dels seus veïns europeus que han establert períodes de quarantena de 14 dies als viatgers que entren als seus territoris. Segons argumenta el govern espanyol, la mesura s'ha pres per la favorable evolució de la pandèmia a Espanya i per l'inici de la desescalada que fa necessari reforçar les mesures de control.
I fora de l'estat, la ciutat xinesa de Wuhan, on es va detectar el primer cas de coronavirus, ha començat avui a fer anàlisis d'àcid nucleic a tota la seva població, després que aquesta setmana es detectés un nou rebrot de Covid-19 que ha afectat 6 persones.
La ciutat ha començat fent les proves en diferents complexos residencials, ja que la intenció és prioritzar les persones més vulnerables i els espais més densament poblats. Les autoritats sanitàries municipals volen que les proves es facin en un període de 10 dies.
En poc més d'un minut arribem a les 2 de la tarda. Nosaltres tanquem aquí aquest informatiu. I tornarem amb més informació als butlletins horaris a partir de les 4 de la tarda i a les 7 en una nova edició del Notícies Vespre amb la Karen Madrid. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, a Twitter, Instagram o al portal de notícies radiosabadell.fm. Ara a les 2, una nova edició de l'Hotel Suís, tota l'actualitat esportiva condensada a mitja hora amb l'Adrián Arroyo. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.